Avui, 15 d'octubre, és el Dia Mundial de la Dona Rural. Va ser el novembre del 2007 quan l'Assemblea General de les Nacions Unides el va declarar. Aquest dia pretén donar visibilitat i reivindicar la feina feta per les dones en l'àmbit rural, la importància que tenen en el desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes, així com de gestió i comerç i el seu treball en l'àmbit familiar. Per tant, avui, Dia Mundial de la Dona Rural, a totes les dones que treballen a l'àmbit rural de la província de Lleida, gràcies per tenir cura del nostre paisatge. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Mira, sense volem, arribat ja a les portes del cap de setmana, avui divendres, i al bell mig ja del mes d'octubre, la meitat del mes, que l'acabem avui, 15 d'octubre, avui. Sembla, bueno, anava a dir ja, sembla ahir que van començar les escoles, doncs fixa't, un mes ja ha passat, eh? I aviat arribarà el canvi de l'hora, la castanyada, bueno, va, que jo ja m'avanço, ja sé que va prou ràpid el temps. Fregant els 15 graus ja a la ciutat de Lleida, tot seguit buscarem la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana, avui amb l'Armando Álvarez. Buscarem també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Marxarem cap a la redacció del diari La Mañana per parlar amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez, de música en directe, d'espectacles i per escoltar també el seu Melo Malo. I, per cert, que avui, abans d'arribar a la una, estarà amb nosaltres el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, per parlar del sínode que començarà la part diocesana, la part més local, per entendre'ns, començarà aquest diumenge a 6:15 de la tarda amb una missa a la catedral de Lleida, la catedral nova de Lleida. Allí es donarà el tret de sortida. Però clar, què és això del sínode? Doncs ens ho explicarà avui el bisbe, camí de la una. I a partir de la una parlarem de cinema, el divendres de cinema amb la Laura González, i encara ens quedarà temps per arribar a les dues, a l'Espai Groc, parlant de propostes de cara al vostre temps de lleure del cap de setmana. Un munt d'espectacles, de música, d'arts escèniques, etc, etc, perquè, escolta, perquè a l'hora de fer agenda us sigui ben difícil de col·locar totes les coses on voleu anar. Encara que moltes coses es començaran a fer a l'interior, encara a hores d'ara, i això ho fem sempre, els éssers humans ens agrada saber quin temps farà. Doncs això ens ho explica l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Això és una necessitat que tenim. Saber el temps que farà i que farà demà i que farà passat demà.
Sí que podríem dir, ara diré, me tiro a la piscina, que sembla que el mes d'octubre serà tranquil. Ah. Ja tinc la primera part i les previsions per la segona part, la segona meitat, pues és de tranquil·litat. Bueno. Però dins d'aquesta tranquil·litat n'hi ha una, també n'hi ha variabilitat. Avui tenim una franja com un sistema frontal descafeinadíssim que està creuant pues tota Catalunya de ponent a llevant, però que també agafa la zona de València, Castelló, Almeria, arriba fins al sud, de nord a sud, i està creuant, i jo crec que durant la tarda sortirà el sol, perquè ja li queda només, està entre Zaragoza aproximadament, ja es veu el sol, doncs d'aquí unes hores sortirà el sol, i avui que ja han pujat 3 graus i mig respecte ahir, les temperatures mínimes degut al cel cobert, pues haurien de remuntar fins a 23-24 graus. Estava previst que arribessin a 25, però com la sortida del sol serà tan tardana, doncs no crec que arriben tan amunt. Bueno. I és que entrem en un període de dies que, si ve demà de bon matí, a l'estar el cel ja ras, tornaran a davallar aquests 5, 6, 7, 8 graus que semblen que són molt freds a primera hora del matí, sí. Que ho són. Després, durant el dia de dissabte, també un dia tranquil, assolellat, amb temperatures que tornen a remuntar, entre els 20 i 24 graus de màxima, per tornar a un diumenge més ennuvolat, alguna gota, algun plugin, alguna pluja podria caure, res important. És a dir, que tenim un dissabte més assolellat i un diumenge més ennuvolat. Bueno. Sempre dins d'una moderació quant a les temperatures. Clar, quan es fa ennuvolat, ni pugen massa, ni baixen massa, tampoc.
Bueno, clar, o sigui, ens quedem sense les màximes, però tampoc no baixen tant a la nit, per
exactament.
Tant...
Exactament. En fi... I sembla que les previsions a llarg termini, fins i tot per les properes setmanes, han sortit entre 1 i 3 graus per sobre de les mitjanes.
Bueno.
bueno, dins de la tònica d'aquests dies, matinals molt més fresques, fins i tot fredes al Pirineu, tot i que avui, per exemple, a Lleida ha arribat a 10,5, però si ens anem a 2.400 metres, no hem baixat de 4 o 5 graus, que també és molt alta per aquestes alçades.
Armando, i aquest estirat...
Com a utilització tèrmica, pues les més baixes se troben a les fondalades de les valls del Pirineu. Martinet i Barruera han arribat a 0 graus. No?
Armando, i aquest estirat a la piscina avui, el dia de la castanyada ho farem...
Ui, queda molt lluny. Sí, queda molt lluny, però, claro, és que estàs parlant... Ten en compte que enguany el canvi d'hora és singular.
És veritat, és veritat.
Perquè es dona el darrer dia del mes.
Sí.
El darrer dia del mes, una hora més, i encara un dia més de dilluns de festa.
Sí, senyor.
És a dir que... Tothom esperarà aquest
però, tres dies. Però ja saps que tradicionalment el dia de la castanyada era per menjar castanyes calentetes,
sí,
perquè feia fred. Hi ha hagut anys que hi ha hagut temperatures molt suaus.
Clar, però depèn, en guany podia haver, que era molt lluny el 31, el dia 15, perquè és el darrer dia. Però sí que les previsions, sobretot més fiables per la propera setmana, dona fins i tot un ascens de les temperatures. És a dir, 1, 2 o 3 graus, no gaire més.
Sí, bueno, agafem-ho amb pinces, això, que el temps canvia molt, eh?
Però aquesta vegada el fet més aviat anticiclònic té més, probabilitat de que sigui cert. És a dir, només tindrem més dies i tardes suaus.
Molt bé.
I matinades, pues, més o menys fresques, entre 5 i 10 graus.
Armando, que tinguis...
Tranquil, no es veuen pluges més que 4 gotes que puguen caure o plugins de cara a diumenge en algun lloc, en algun indret,
pues escolta, que...
cap a la costa...
Agafeu per aigua.
Cap a l'interior.
Agafeu per aigua i ja està. Armando, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Cuida't força. I nosaltres ens n'anem a buscar tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Perquè jo ja sé que no m'ho faria, però com que m'ha dit... Em tiro a la piscina, l'Armando, dic, escolta, anem a preguntar-li per la castanyada. Però és veritat, eh? Que falten més de 2 setmanes. Que el temps passa volant, també és veritat. Però falten més de 2 setmanes, i en 2 setmanes, bueno, sembla que sí, que el temps serà bastant estable, però no ens podem tirar a la piscina per dir, escolta, la castanyada aquest any la farem amb màniga curta. No. No, això no. Esperem-nos uns dies abans a veure com va evolucionant tot plegat. Mira, el que sembla que es va complicant és el tema que t'avançava ahir d'aquest cadàver que s'havia trobat al... mig semienterrat al riu Segre a l'alçada d'Albesa. I és que els Mossos ja tenen més línies d'investigació, tot i que encara es desconeix l'identitat de la víctima. L'autòpsia confirma que es tracta d'un home adult i que portava entre 6 mesos i un any mort. Els indicis presumeixen d'una mort violenta i la policia sospita que, com a mínim, hi van participar 2 persones pel treball realitzat per amagar el cos. Enterrat en una zona fondosa de difícil accés al costat del riu, Noguera Ribagorçana, el seu pas per Albesa. Havia dit el Segre, és el Noguera Ribagorçana. És la zona, hi havia canyes, arbres, que feien com un mur sense entrada. Per tant, la fossa tenia una profunditat de més d'un metre, el que fa sospitar que l'acció va ser desenvolupada per més d'una persona. Va ser una visita de tècnics de l'Ajuntament d'Albesa, recordem, de la Generalitat, per projectes i accions de millora de la llera del riu, els que van descobrir una cama humana semienterrada que estava separada del cos que va ser trobat posteriorment amb l'ajut d'una excavadora. L'unitat territorial dels Mossos ha fet càrrec de la investigació d'un crim complicat per la falta inicial de més proves. I amb crònica local, la 21a edició de Municipalia, Saló Internacional d'Equipaments i Serveis Municipals, que es durà a terme del 19 al 21 d'octubre a Fira de Lleida, assolirà la plena ocupació amb la presència de 300 expositors repartits entre els 21.500 metres quadrats de superfície del recinte. Municipalia se celebrarà conjuntament amb la 5a edició d'InnoCamping i amb 2 salons acolliran més de 40 activitats paral·leles entre jornades tècniques, presentacions i conferències, entre d'altres. La fira serà presencial, i per això es mantindran les mesures sanitàries que ja van permetre celebrar la Fira de Sant Miquel. Les reserves als hotels de Lleida arriben al 100% d'ocupació els dies en què es farà municipal, i a cosa que denota l'interès d'expositors i visitants del certamen. Ens ho explica el president de la Cambra de Comerç a Lleida, Jaume Saltó.
La setmana passada els hotels de Lleida ja estan al 100% d'ocupació i això vol dir que s'estan estenent. Vull dir, la gent que no ha trobat aquí a Lleida doncs està anant a ciutats properes, amb la qual està claríssim que el tema del món firal el que porta és molta activitat econòmica, no? Restauració, tot el tema de les instal·lacions, la posada en marxa d'aquestes fires, no? Els muntadors, els electricistes, temes de màrqueting.
Per la seva part, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, destaca el paper d'aparador d'equipaments i serveis que suposa Municipalia, així com també el Fòrum del Món Local.
És un hipermercat dels serveis que podem trobar als alcaldes i que podem oferir als nostres ciutadans i ciutadanes, i al mateix temps també vol ser un fòrum. Jo crec que aquesta segona vessant també és molt important i cada vegada l'està prenent amb més força. Vol ser un fòrum on puguem compartir tot allò que ens està passant als municipis i aquelles necessitats que tenim com a territori.
La inauguració de Municipalia i No Camping 2021 tindrà lloc el dimarts 19 d'octubre i anirà a càrrec del secretari de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran de la Generalitat, David Rodríguez. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, clourà el certamen el dijous dia 21 a la tarda. I encara en plana local, una vintena de veïns de Lleida, la majoria de la Bordeta, han fundat la primera comunitat energètica de la ciutat i una de les pioneres de tot el territori català i espanyol. El seu nom és Comunitat Energètica Vilanoveta, que és l'antic nom del nucli de la Bordeta, i té l'objectiu de produir, emmagatzemar, consumir i fins i tot comercialitzar l'energia a través de l'autoconsum. El seu president, Javier Hernández, ha explicat que una de les primeres accions que duran a terme serà la compra col·lectiva de plaques fotovoltaiques a través d'un concurs públic per oferir als socis de l'entitat les millors condicions possibles. Entre altres passos a seguir, parlaran amb l'Ajuntament de Lleida i entitats per poder fer una altra compra col·lectiva i instal·lar plaques en edificis més grans perquè puguin proveir-se els usuaris que estiguin a un radi de 500 metres, que és el límit que estableix la llei hores d'ara. L'entitat es va constituir ahir a la tarda i va comptar amb l'interès de veïns d'altres barris i municipis de Lleida, com per exemple Montoliu de Lleida. I parlem del virus. Bueno, parlem d'informació sanitària, evidentment relacionada amb el coronavirus, amb la malaltia de la Covid-19. I és que la província de Lleida manté a la baixa la incidència de la Covid-19. Així, segons les actualitzacions de dades d'avui divendres al web de Salut, la velocitat de contagi baixa una centèsima al Pla de Lleida, es queda al 0,82, i 5 centèsimes al Pirineu, on la RT es queda al 1,01. El risc de rebrot és de 79 punts a les comarques de Ponent, 5 menys que ahir, i 77 punts a les comarques de Muntanya, 11 punts menys que ahir. D'altra banda, Salut ha notificat 41 nous casos positius de Covid-19 amb prova PCR confirmats a la província de Lleida, dels quals 34 són al Pla i la resta a l'Alt Pirineu i Aran. En total, al territori lleidatà ja s'acumulen 58.137 contagis diagnosticats des de l'inici de la pandèmia. El que és un fet curiós és que a hores d'ara, amb un tant per cent de la població molt alt vacunat, on crec que ja tenim claríssim què hem i què no hem de fer, encara estiguem parlant de 41 nous positius en les darreres 24 hores. 41 persones s'han contagiat, que ho sapiguem, en prova PCR, perquè recorda que pot ser asimptomàtic i, per tant, ni te n'assabentis, o pot semblar un refredat. Aquí un servidor, ja veieu que encara acabant ja el refredat, clar, el primer que vam fer què és? Doncs anar a fer-te la prova per descartar que sigui la Covid i quedar-te. És curiós, perquè mai a la vida que sigui només un refredat t'ha alegrat tant. Bueno, t'ha alegrat tant. Sí, t'ha alegrat tant, perquè al cap i a la fi l'estem banalitzant, la Covid-19, i és una malaltia que pot arribar a ser mortal, però que pot arribar a ser greu i que encara a mig i llarg termini no sabem, fins i tot les persones amb símptomes baixos, per on acabarà sortint la història aquesta. Per tant, com ja m'explicava una viròloga fa molts mesos, si pots, millor no l'agafis. I per no agafar-la, recordem la distància, la mascareta, evitar estar en llocs tancats amb molta gent, la ventilació, etc, etc. Tot això, que és que ho hem repetit tant i sembla que no, que ja està. I dic sembla que ja està perquè a partir d'avui els aforaments ja passen al 100% en la major part de casos, i a poc a poc la sensació, que no és dolenta, però la sensació de que ja s'ha acabat tot ens arribarà. I seguim en pandèmia. Amb molt bons resultats, però seguim en pandèmia. I com que seguim en pandèmia, encara que la situació és millor, haurem de seguir tenint sentit comú i no agafar-la. Per això em sobte que encara hi hagi 41 nous positius en les darreres 24 hores. Això és el que segueix passant. Per cert, que marxarem cap al territori perquè un grup de veïns del Jussà recull signatures per aturar la construcció d'un mirador de ferro i vidre a Roca Regina. El Consell Comarcal ha publicat al DOC l'aprovació del projecte amb un pressupost de 166.000 euros. De fet, el Consell del Jussà defensa el mirador de Roca Regina i diu que donarà seguretat a un espai cada cop més concorregut. El projecte, impulsat per l'ENS Comarcal, contempla una actuació que evitarà un perillós encreuament de la carretera comarcal C-13. És curiós com davant de la mateixa, del mateix fet, els polítics ho veuen d'una manera i la ciutadania ho veu d'una altra. O, en general, podem veure-ho tan diferent com persones diferents ho mirem. És curiós, això, és difícil posar-se d'acord. Encara a comarques comencen les obres d'urbanització de la plaça Sant Domènec, que ressaltarà el conjunt monumental de Balaguer. Els treballs tenen un cost de 115.000 euros i serviran per millorar l'accés al convent de la capital de la Noguera. I el Consell General d'Aran contribuirà per primera vegada a les despeses de manteniment del Palau de Gel. El govern de la Vall aportarà 100.000 euros a l'equipament que depèn de l'Ajuntament de Viella. Vinga, que marxem cap a Príncep de Viana, concretament a les instal·lacions del diari La Mañana. I justament allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí aguantando el temporal.
Vale, pero ¿libre de resfriados?
Sí, sí, yo, sí, vale. Sabes que tomo mucha vitamina con el sol en la playa, en verano.
Hombre, ya, pero después se desgasta, ¿eh? Esto se tiene que...
No, esto me mantiene todo el invierno.
¿Ah, sí?
Lo tengo comprobadísimo.
Pues yo lo tendré que probar porque yo ya he caído.
Bueno, pero tiene que ser un moreno integral, ¿eh?
Ah, vale.
Si no, no vale.
Vale, perfecto. Bueno, es un buen requisito. Por cierto, que con el tema de las playas nudistas, cada año hay debate. La gente, los usuarios de playas nudistas se quejan de que al final, se sienten... O sea, la gente no respeta, por así decirlo. Cada vez tienen las playas más pequeñas, más reducidas, más al fondo, más apartadas, más historia, como si fuera un tabú. Y que la gente que pasea o que se acerca, al final no respetan nada. Mira que sería fácil, hacerlo bien.
Bueno, que se vayan a la playa del Tor. Allí no hay estos problemas. Es una playa cantidad de gansa. Mide 1.200 metros. O sea, y luego
hay sitio para todo el mundo ahí, ¿eh?
Hay sitio para todo el mundo. Aquello no llena, no se verá lleno a tope, jamás.
Bueno.
Y la gente que va allí va muy concienciada, ¿eh?
Es que al final, bueno, es un estilo de vida, es una decisión personal y punto. No hay que darle más vueltas a la historia, ¿eh? Que a veces le buscamos, yo qué sé, una explicación rara. Oye, que esto es muy fácil.
Sí, la gente tenía que, como la película aquella del 007, vive y deja vivir.
Sí, señor.
Es lo que no hacen, que hay muchos tiquismiquis hoy en día.
Bueno, vámonos con lo nuestro, música en directo. Esta mañana estaba hablando en la redacción porque ayer hubo una manifestación en Pardines por lo del,
sí, efectivamente.
Lo del albergue y toda la historia, y reflexionábamos en la redacción el por qué el ayuntamiento, que ahora ya está en minoría, que el resto de grupos políticos han votado en contra y no lo quieren, que hay 5.300 firmas que no lo quieren, que hay manifestación de gente que no lo quiere. ¿Por qué este empecinamiento en hacerlo y en gastarse este dinero ahora corriendo? Cuando, por ejemplo, lo podríamos destinar... Hoy salía este tema, ¿eh? En la redacción, en las balsas. Oye, ¿vamos a destinarlo ahí?
Ey, ey, no, las balsas déjame, que ahí tenemos que hacer algún festival todavía.
Digo el dinero, destinarlo...
Claro, no el albergue, por supuesto.
O sea, los 4 millones que da la Generalitat, que parece que o se ponen ahí o se van a perder, pues oye, vamos a cambiarlos de sitio.
Pues sí, es lo que se tendría que hacer, pero bueno, aquí hay intereses y eso solo saben ellos, que son los que se benefician y llenan sus bolsillos. Eso está, la cosa está clarísima.
Debe haber muchos intereses, ¿eh? Porque vaya, hay un empecinamiento total, ¿eh? Con esta historia, en fin.
Además ya sabes que estos que están gobernando ahora solo miran para los suyos.
Bueno, bueno.
Está la cosa muy clara.
Nada, para las basas nada, ¿eh? Y les valses nada, y en los presupuestos generales del Estado tampoco se contempla nada de les bases, ¿eh? O sea que nada de nada. En fin, nada, otro año sin noticias de les bases. Venga, Andrés, ¿tenemos música este fin de semana?
Sí, empieza el Festival Interfado, que ayer ya se hizo una muestra culinaria en la Sala Sunca, que antes hacía en las salas, pero con esto del COVID y las pamplinas estas y que ya estamos hasta las narices, pues mira, hay que ajustarse a lo que digan ellos. Pues bueno, empieza Raúl Márquez esta misma noche a las 10, en el Café del Teatre, que esta es otra, ya veremos a ver qué pasa con el futuro del Café del Teatre.
Ah, ¿hay problemas?
Las adjudicaciones estas que se hacen están tardando demasiado.
Ah, claro.
Cuando siempre lo ha estado llevando el Tony Revés y lo ha llevado perfectamente, que sí. se ha ganado incluso muchos premios y no creo que nadie lo pueda llevar mejor que él.
Hombre, además es quizá la única sala con programación continua. Y es verdad que ha ganado premios a la programación y que la gestión ha sido impecable.
Bueno, pero ya sabemos quiénes están ahora, quiénes son los inquilinos del consistorio, ¿no?
Sí.
Pues ya está la cosa dicha.
Vale, vale.
Que lo están destrozando todo, pero absolutamente todo, ¿eh? Y a nivel cultural musical, bueno, un desastre, que ya lo sabes, que estos solo tienen amor por ellos mismos.
No, el problema de esto es que destruir es rápido y fácil, pero reconstruir cuesta, después.
Sí, además después de todo lo que se ha trabajado en muchos sectores y muchas cosas, para que venga alguien así y lo desplome todo por el morro. Mm. Porque mira, porque me han dado a mí el poder y ahora pues yo hago lo que me sale de allí.
Sí, sí.
De los bemoles.
En fin, bueno, tan fácil que sería escuchar a la gente también a veces, porque esto es pedir opinión.
Bueno, pero eso ocurre a todos los niveles, niveles. Lo que está pasando hoy en día en la sociedad esta no me lo hubiera imaginado yo jamás, vamos.
Te veo muy desanimado,
Y menos después de la lucha que mantuvimos por las libertades y todo esto. Y esto son las libertades, pero son sus libertades pequeñitas, ¿sabes?
Ya.
No la libertad de toda una comunidad.
Bueno, pero te veo muy desanimado.
Hombre, porque es que hablan, se les llena la boca de fachas y ellos son unos nazis, o sea, así de claro.
Bueno, va, y nosotros nos quedamos con lo nuestro, que al final es nuestro rinconcito.
Sí. Con lo nuestro, con lo poquito nuestro que nos dejan, porque ya ves tú que, mira, acabo de colgar en el Caralibro,
el Facebook.
Un recordatorio de estos que hay, con un concierto de la Doro, de la famosa Doro, la sí. Heavy, que estuvo aquí en el Cotton Club, y he puesto, digo, mira, cuando se hacían conciertos como de verdad y no como las pamplinas de ahora chiruqueras.
Pues es verdad, que Doro era cantante de Warlock.
Aquí, exacto, por ejemplo.
Y después en solitario, Heavy. Sí, llevo un montón de años.
Aquí, ha estado Sepultura y ha estado un mogollón de gente, y ahora que viene.
Es verdad.
Vienen, chiruqueros.
Bueno, pero y pocos. Y pocos
y
también.
Y pocos.
Sí, por eso te digo. En fin, bueno.
Pero bueno,
¿qué más?
Que la Carolina Blavia se lo merece, que ya lleva 10 años haciéndolo, lo quería haber hecho más a lo grande, pero tampoco las restricciones pues le ha obligado a hacerlo más reducido. Y bueno, hoy está el Raúl Márquez, que es un genio este hombre, porque aparte de Fado ha trabajado con un montón de gente de jazz, hasta con el Miguel Ríos ha trabajado ese hombre. Y luego mañana tenemos la segunda cita concertística, que se traslada al Espai Orfeo con la cantante portuguesa Ana Roque. Pero hay más cosas, porque mira, buenas noticias. El Antares retoma las actuaciones en vivo esta misma noche.
Muy bien.
A partir de las 10:30, con un doble bolo a cargo de dos cantautores, uno de Burgos y otro de Salamanca, Marcos Gallo y Quique M. Y bueno, y van a seguir con la tendencia de la entrada de la taquilla inversa. Es decir, dejando a juicio del público la remuneración que quieren dar a los artistas.
Ah.
Pero que no sean de la Virgen del Puño, porque ya sabes cómo la gente que luego a la hora de soltar se hacen los longuis o se van al lavabo.
Ya, no, es verdad. Oye, que además Se tiene que valorar el esfuerzo que hay, el montaje, esos minutos que has pasado con música. Es que es un mínimo, es que no sé, es un mínimo. Lo encuentro bien si la gente responde lo de la taquilla inversa.
Sí.
No, claro, no, no sé, bueno, yo no sé yo cuáles son los resultados, ¿eh? Sí, no sé cómo, bueno, funciona esto, ¿eh? No sé cómo ha funcionado.
Que también hay que lamentar que el pasado lunes a los Combo Loco se vieron obligados a dejar de tocar en la calle pese a tener permiso.
¿Ah?
Estos salen ahí a Rumba al Carré, que ya lo hablamos aquí, que es la recuperación de los músicos callejeros, que incluso invitan a la gente que pasa, si tienen un instrumento o quieren cantar con ellos, pues, sí, pues lo hacen. Pues bueno, tienen un permiso, por lo visto aquí las normativas se las pasan por donde sea, y entonces hay una normativa en el ayuntamiento y hay otra normativa en la Guardia Urbana. Ah. O sea, y no se ponen de acuerdo, a ver si se aclaran, bueno, ya de una vez. Hombre. Y bueno, y que la música, oye, si se hace el música en Lleida, porque está institucionalizado cada año y es música en la calle, porque no dejan a los músicos tocar en la calle, que no hacen ningún daño a nadie.
Hombre, sí, y más y, si está encima, avisado y con permiso.
Y encima alegran a los viandantes.
Que sí, ¿no? Y además si está avisado y con permiso, oye, no creo que tenga que haber ningún problema.
Con las tonterías de siempre.
En fin.
Bueno, vamos. Vamos también, que la Manolita también abre puertas. Mira, tenemos ya tres salas que abren puertas.
Muy bien.
A ver cuando empieza la Boite, que es la que más interesa porque es más la más alternativa.
Ajá.
Pero bueno, en la Manolita, Belaco, que es un cuarteto vasco de post-punk, vuelven por tercera vez. Ahora a presentar su cuarto disco, Plastic Drama, y estarán el sábado a las 9. Ahora con la nueva modalidad son 19,80 euros, ¿sabes? Mm. Es aquello de que son,
vaya,
no llegan a los 20, pero bueno,
yeah,
las pamplinas estas de los gastos de no sé qué, bueno, es que yeah, de verdad que están, yo de verdad que no entiendo nada, pero en fin. Y luego que sepáis también de que se hace el Sexta Figa Fest Lleida durante toda la jornada del sábado, con animaciones, historias, que esto, ¿qué es esto? El Festival Transfeminista Autogestionat. Vale,
ah,
pues muy bien.
Bueno.
Pues que está allí en la Plaza de las Magnolias durante toda la jornada sabatina.
Bueno, nos quedamos, nos quedamos domingo, con el tema de la música. Que todo,
sí, nos quedamos con el final. Sí, no, es que habrá música también por ahí.
Por
iban a actuar las Raspenades, pero al final no puede ser y
vaya,
habrá que esperar a la semana que viene, que hay otro festival que se hace en Almacelles, que hablaremos de él, que se llama el Rural Punk Fest de Almacelles, que esperemos que se haga.
Perfecto.
Y luego el domingo en mi sala de ahora, la de siempre, la de el EPAP, el famoso bar multifuncional de la zona de los vinos, el último resquicio, tenemos ahí a los Eligius 432, pues haciendo clásicos del rock a partir de la 1:30 del mediodía, para amenizar el vermut y la comidilla de continuación.
Uh-huh.
Y finalmente, pues el ciclo musical de Esprades, que se traslada también el domingo a Mayals, y actuarán los Her Majestic, que es un cuarteto de aquí de Lleida, que empezaron haciendo versiones de mis amigos los Beatles.
Mm.
Y bueno, y luego pues han, menos mal que han empezado a hacer canciones propias también.
Oye, por cierto, antes de ir al Melo Malo, que supongo que ya lo habrás leído, ¿qué pasa con esto? Es la canción de Brown Sugar.
Pues que esta canción la voy a poner yo siempre que me plazca. Además, me has adivinado porque por ahí van los tiros.
Mira.
Hombre, estoy bastante indignado, no quería haber dicho nada. Digo,
quería preguntar antes, digo, a ver si le chafo el Melo Malo. Pues nada.
No,
oye,
no, lo saqué al día siguiente y lo titulé Las Pamplinas de los Tiquismiquis.
Pues nada, vámonos con el Melo Malo, Andrés. Venga, todo tuyo.
Hemos llegado a una situación tan insoportable de escrúpulos y remilgos excesivos que esta sucia sociedad está condenada a un episodio de tiquismiquis irreversible. La última llega con sus majestades los Rolling Stones anunciando que dejan de tocar en los directos la célebre canción Brown Sugar debido a las críticas y señalamientos por presunto racismo y discriminación. El tema fue publicado hace 50 años y fue el primer sencillo del álbum Sticky Fingers, editado en 1971. Incluso fue una de las mejores 20 canciones de ese año y está considerada como una de las 500 mejores composiciones de la historia. Pero ahora nos vienen los puristas a trastocar el asunto. Los que somos estonianos siempre pensamos que Brown Sugar hacía alusión al consumo de heroína con esa variante del azúcar moreno. Pero esa teoría fue quedando sepultada debajo de la discusión pública. La letra comienza citando a barcos de esclavos de Kolkhoz con destino a Campos de Algodón. Vendido en el mercado de Nueva Orleans, el esclavista de Skidog sabe que lo que está haciendo bien. Escúchalo azotar a las mujeres alrededor de la medianoche, que como queda claro, se está aludiendo de manera directa a la tortura y esclavización sexual a la que fueron sometidas las mujeres afroamericanas en las plantaciones de algodón. En este sentido, el cantante Mick Jagger se pregunta, ¿es que nunca han entendido que se trataba de una canción sobre los horrores de la esclavitud? Pues no, porque son muchos los usuarios de las redes sociales que no parecen contentos con esta explicación, ya que defienden que el tono de la canción es sádico y celebratorio. Pero sigamos conociendo lo que dice la letra. Brown Sugar, ¿cómo es que bailas tan bien? Azúcar moreno, ¿cómo es que sabes tan bien? Al igual que una chica negra debería, insinúa. Por cierto, la cantante de color Marsha Hoon, que tuvo una hija con Jagger, que se llama Caris, asegura que la canción está dedicada a ella, pero curiosamente también Claudia Lenera, corista de Ike and Tina Turner, dice lo mismo. Lo cierto es que el cantante solo ha dejado claro que la escribió en Australia cuando estaba en el rodaje de una película, aunque su compañero de juergas y fatigas, Keith Richards, apunta que la esbozó en una pequeña libreta el mismo día de la grabación. En cualquier caso, la banda más grande del universo prefiere evitar conflictos y la excluye de su repertorio con la esperanza de que podamos resucitar a la niña en su gloria en algún momento, ironizan. Brown Sugar es un clásico que nunca ha estado fuera del repertorio de las giras de los Stones, desde hace medio siglo. Y ahora nos dejan en los directos sin el Brown Sugar por culpa de las pamplinas de los tiquismiquis. Mal vamos, aunque yo seguiré escuchando el Brown Sugar todas las veces que me apetezca. Solo faltaría. Oh, yeah.
Yo es que este debate lo encuentro tan absurdo, pero
sí,
tan...
Carajo, tío.
No, es que a partir de aquí es vamos a quemar ciertos libros. Películas, canciones, es que no tienen nada de sentido. No tiene sentido censurar esta canción, que habla de lo que habla, y permitir películas violentas hechas hoy en día. Es que no tiene ningún sentido, por ejemplo, ¿eh?
O esto que se ha puesto ahora de moda, el juego del calamar.
El calamar, pues ya está. O sea, no, pero si vamos a eliminar todo, Juego de Tronos, hay mucha violencia, ¿no? Pues nada, fuera.
Los calamares a la romana y que no sean de bolsa.
O sea, al final tienes que saber que una canción, una película, una serie, un libro es ficción y ya está. Y puede ser bonito, feo, agresivo, tranquilo. Por eso hay géneros y por eso cada cual escogemos lo que queremos oír, ver o leer, pero bueno.
Pues bueno, como esos pamplinas escuchen Rock FM y oigan que está sonando la canción La Mataré de Loquillo, pues no veas tú.
Es verdad. Bueno, Loquillo ha dicho que él no va a pedir perdón por la canción.
Pues claro que no, si es una canción preciosa. Pues
por eso te digo. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana, cuídate.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
I tot seguit, com hem explicat avui al principi del programa, estarà amb nosaltres el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, per parlar... d'un mot, d'un terme, si vols, del sínode. I és que el sínode aquest diumenge començarà amb una missa d'obertura de la fase diocesana del sínode a la catedral de Lleida, aquest diumenge a 6:15 de la tarda. Però clar, anem a aprofundir una mica més. Què serà tot aquest procés? Què vol dir sínode? Què implicarà? Quines preguntes es faran? Quines respostes s'obtindran? En fi, tot això ho tractem amb el bisbe de Lleida, amb el senyor Salvador Jiménez. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots, sí.
Jo, per començar, potser per ubicar-nos, perquè, clar, és veritat que al llarg de la història hem escoltat aquesta paraula a l'Església, un sínode. Potser començaria definint què és un sínode.
És una paraula un poc nova, però molt antiga des de l'Església. Perquè tots mantenguin sínode, Església i concili pràcticament serien la mateixa, serien sinònims. Voldria dir el mateix. El que més amb nosaltres sempre és la paraula Església, que és assemblea de creients al voltant de Jesucrist. Per què diem el sínode tres vegades? Perquè el sínode del Vaticà II es va convertir en que el Papa reunia a un grupo de bisbes y en Roma discutían sobre un tema concreto, el tema de la familia, el tema de jóvenes, el tema... Y ahora el Papa vol que discutim com funcionar la Iglesia en la responsabilitat en tots. I ha dit que este sínode de l'any 23 vol que siga d'escoltar i de parlar tots molt. I quina cosa ha canviat en aquesta ocasió? Que vol que comencem en totes les diòcesis a fer la mateixa operació. Que el diumenge passat ell va obrir el sínode en el Vaticà. I el diumenge 17 d'octubre l'obrirem en totes les diòcesis del món catòlic. Aquí en Lleida, a les 5 i mitja de la tarda, a la catedral, el dia 17.
En aquesta primera fase diocesana, quines preguntes us feu?
Pues són les preguntes més o menys que fan referència a com organitzem l'Església i com participem capellans, mossens, vida religiosa i laics. I el Papa vol que este sínode es discutisca tot això. Sabem, com dia el diumenge passat, que això no és un Parlament ni és una cosa de minories i majories, sinó una acció de l'Espírit Sant que ens convoca a tots per a donar un testimoni més autèntic de Crist i fer una comunitat, una parròquia, una diòcesi més acollidora per a tots.
Quant dura això? Perquè, clar, això és l'inici aquest diumenge, a 6:15 de la tarda, a la catedral, però això té tot un seguit d'etapes.
Celebrarem en una missa l'apertura. La duració és la missa, el que passa és que la duració del sínode són 2 anys.
Això.
Este primer curs discutirem i parlarem tots els que tenim en les diòcesis. Han fet uns qüestionaris per a preguntar a la gent com en la seva parròquia, què podríem anar canviant, tot això anem a fer.
Què creu que sortirà? Què creu que contestarà? Què n'extraurem de tot això?
Pues, jo que sé, almenys que tots puguem parlar. Les coses fonamentals, per exemple, no es deuran ni es podran discutir. Per exemple, per molt que ho intentem, el que és fonamental de la paraula de Déu o del sacrament, sinó qüestions d'organització interna de parròquies, de diòcesi i d'Església Universal. El Papa Francesc vol que tots parlen i vol que tots es comprometem en una Església millor cara al futur.
Clar, és innegable que les societats evolucionen. Evolucionar no vol dir cap a millor, però evolucionen, canvien. L'Església ha de canviar amb la societat. És un bon moment, aquest sínode, per tornar-se a posar al costat d'aquesta evolució de les societats.
Sí. Sí, el que passa és que els canvis que podem fer pues, tenen que ser més bé funcionals per a presentar millor el missatge de Jesucrist. No es podem inventar en cada és de veres que canvien les circumstàncies, però la fonamental és la mateixa sempre, clar.
Clar. Bueno, evidentment, la base és la mateixa, el que passa que a vegades la manera d'explicar-ho o d'arribar a la gent, doncs s'ha de buscar aquella nova fórmula, no? Avui en dia la veritat és que la comunicació ha evolucionat molt.
Sí.
És internet, xarxes socials, etc.
No són comunicadors, sí.
Clar. Doncs comença aquest diumenge la missa d'obertura d'aquesta fase diocesana del sínode a la catedral de Lleida, 6:15 de la tarda, aquest diumenge. És un bon punt d'inici. Això durarà 2 anys, aquest primer any, no, la fase diocesana.
La informació nostra sana hasta abril. Però jo invito a tots els que puguin vindre i vulguin a les 5:30 de la missa del diumenge. Nosaltres podrem fer un qüestionari i contestar, enviaríem tot a Madrid en abril. El segon any serà una consulta a nivell continental. I el tercer any, Roma, la discussió en bisbes.
Déu-n'hi-do. Home, poden sortir coses força interessants i jo crec que n'havíem de parlar, perquè pot ser, ja et dic, pot acabar sortint coses força interessants i que donguin un canvi, un gir en la manera d'explicar les coses i comunicar-les, perquè com deia el bisbe, al final la base és la mateixa, és la que és la que ha estat els darrers 2.000 anys i, per tant, és on està construït. Per tant, això sí que no ha de canviar.
Exacte. Nosaltres hem parlat molt a les parròquies, però totes les persones que ens escolten i que volen tindre informació de la parròquia, de la Iglesia Universal o de la diòcesi. Jo vos agraeixo la crida és puguem donar informació a tots.
Clar que sí. Acosteu-vos a la vostra parròquia i demaneu informació. Eh? Hem parlat avui amb el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, Vicari. Gràcies a tots els que m'escolten, sí. Gràcies.
Ens plantem a la una i després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este viernes en el que en Italia entra en vigor una medida pues que está generando una enorme polémica y además muchas protestas también por todo el país. El pasaporte COVID para todos los trabajadores, tanto públicos como privados, desde los autónomos a empleados de multinacionales, de pequeñas empresas o empleadas del hogar. Es decir, desde hoy quien no se haya vacunado deberá presentar un test realizado dentro de las 48 horas previas para demostrar que es negativo. Vamos, el que está sin vacunar tiene que estar haciéndose y presentando cada dos días PCRs o test de antígenos en su trabajo. Imagínate la pasta que supone todo esto, pero también el engorro de tener que estar siempre permanentemente liado con este tipo de pruebas. El test es posible hacerlo en las farmacias con un precio que ha sido fijado por decreto. El de antígenos, por ejemplo, costará como máximo 8 euros a los menores y 15 euros para los mayores de 18 años. ¿Y qué pasa si no presentas este certificado en tu trabajo? Bueno, de momento no te pueden despedir, pero sí se contemplan sanciones que van desde la suspensión temporal de empleo y sueldo a multas de hasta 1.000 euros. Italia se convierte así en el primer país de Europa en exigir la vacunación, una drástica medida con la que el gobierno de Mario Draghi espera impulsar todavía más la vacunación, que ronda el 80% de la población diana, la población mayor de 12 años, y espera también que esta medida ayude a la recuperación económica. Se cree que unos 3 millones de trabajadores no se ha vacunado por diferentes motivos. Algunos no lo consideran necesario por el trabajo que desempeñan. Otros son directamente antivacunas y también hay quien enfoca todo este asunto como una cuestión política. El caso es que hoy se han convocado protestas en diferentes ciudades italianas. La que más preocupa es la de los trabajadores del puerto de Trieste, que podría llegar a bloquear el tráfico naval del país y provocar además una parada en el reparto de suministros. Italia se convierte en el primer país de Europa en exigir esa vacunación a los trabajadores. Eslovenia obliga solo a los funcionarios a vacunarse para poder trabajar de manera presencial, mientras Francia lo hace para trabajadores sanitarios y de residencias. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden la ha decretado solamente para los empleados públicos del gobierno federal. Desde luego, la medida es polémica, porque se supone que allí en Italia la vacunación es voluntaria, como lo es, por ejemplo, también aquí en España. ¿Se podría adoptar esta medida en nuestro país? Bueno, en principio parece que no, salvo con autorización judicial. El ejemplo lo encontramos en un juez de Granada que obligó en el año 2010 a la vacunación de un grupo de niños por un brote de sarampión en un centro escolar. Pero claro, aquello fue un caso concreto, un caso puntual, y ahora estamos hablando de una pandemia global. Lo que es evidente es que para terminar con este maldito bicho se necesitan altas tasas de inmunización. Mientras no se consigan, en todo el mundo, además, seguiremos hablando de coronavirus. Es viernes 15 de octubre, un día que tenemos otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y ya tenemos un nuevo barómetro del CIS. El PSOE ganaría las elecciones si se celebraran ahora, aunque el PP recorta distancia situándose a 6 puntos frente a los 9 que lo separaban anteriormente. Según ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que acabamos de conocer, los socialistas obtendrían una estimación del voto del 28,5% frente a los al 22% del Partido Popular. Vox sería tercera fuerza política con 13 puntos, seguida de Podemos con 11,8. Ciudadanos se queda solo con 6 puntos de porcentaje de voto. Han sido recuperados 4 cadáveres en aguas del Cabo de Trafalgar, en Cádiz. Salvamento Marítimo busca a otras 21 personas desaparecidas que viajaban en una patera de la que se han podido rescatar a otras 3 con vida. También se ha podido rescatar a otras 11 personas, un varón y 10 menores que viajaban en una embarcación neumática en aguas de Algeciras. Hoy viernes sorpresa, ha vuelto a subir la luz. Pagamos de media el megavatio hora a 231 euros, un 7,5% más caro que ayer y el segundo precio más alto desde que existen registros. Hoy la electricidad es 5 veces más cara que hace justo un año. Mañana baja un poquito la luz, Pilar, baja a 226 euros el megavatio hora. Y en un mensaje para el Día Mundial de la Alimentación que se celebra mañana, el Papa Francisco señala la urgente necesidad de actuar en el campo, en el mar, en la mesa y en la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Pide cambiar nuestros estilos de vida y prácticas de consumo de cada día con decisiones éticas y sostenibles de productores y consumidores para hacer realidad un mundo sin hambre. Y más de 1 millar de jóvenes participan desde esta tarde en Valladolid en el 8º Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Varias ponencias y mesas redondas y un acto penitencial en la Plaza Mayor mañana sábado facilitarán el intercambio de experiencias y vivencias de los cofrades llegados desde toda España.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Laporta presenta hoy la renovación de Pedri en el Barça.
Sí, acto que comienza a las 2 de la tarde en el Camp Nou para presentar esa renovación anunciada ayer. Vamos a ver si Laporta contesta las declaraciones de las últimas horas del expresidente Bartomeu, Elena Condis.
No se descarta que lo haga, pero a esta hora fuentes del Barça todavía no lo pueden confirmar. A partir de las 2 del mediodía, el presidente va a estar presente en esa rueda de prensa de renovación de Pedri, que va a firmar a la 1:30 su nuevo contrato con Laporta hasta 2026 en un acto privado en el palco del Camp Nou. Donde sí ha hablado Laporta es en 2 entrevistas a Sport y Mundo Deportivo que ha concedido y que se van a publicar mañana y donde responde al expresidente Bartomeu.
Mañana comienza una jornada de liga atípica con 2 partidos aplazados. El Real Madrid Athletic de Bilbao y el Granada Atlético de Madrid. El partido estrella es el Barcelona-Valencia del domingo. Por cierto, que el Atlético de Madrid-Liverpool del martes ha sido declarado de alto riesgo. Se esperan más de 3.000 hinchas ingleses en Madrid. Y te cuento para finalizar que el jefe de árbitros de la UEFA, Roberto Rossetti, cree que el árbitro acertó en el gol de Mbappé en el España-Francia, pero abre la puerta a revisar la redacción del reglamento.
Eso en los deportes, muchas más cosas a partir de ahora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Ara mateix, 7 minuts per sobre de la una. Estem a les portes del cap de setmana, divendres 15 d'octubre. A hores d'ara hem guanyat ja un grau, 16 graus, a la ciutat de Lleida. Marxem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer doncs, la previsió meteorològica amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que els cels vagin quedant, en general, poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts. Pel que fa a les temperatures, avui són més altes, menys a la Vall d'Aran, amb unes màximes de 25 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 24 a Tàrrega, de 23 a la Seu d'Urgell i de 20 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem cels poc ennuvolats i a últimes hores tendiran a predominar els intervals de núvols alts. Per últim, demà les màximes baixaran lleugerament i rondaran els 24 graus a Lleida capital, a Balaguer i a Tàrrega, els 22 a la Seu d'Urgell i els 20 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Recorda que avui és 15 d'octubre, que és el Dia Mundial de la Dona Rural. I amb aquest dia es pretén donar visibilitat i reivindicar la feina feta per les dones en l'àmbit rural, la importància que tenen en el desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes, així com de gestió i comerç i el seu treball en l'àmbit familiar. Dia Mundial de la Dona Rural, que el va posar l'Assemblea General de les Nacions Unides el novembre de l'any 2007. A la nostra província en tenim moltíssimes, declarades i no declarades, eh? En tenim moltíssimes. Per tant, com deia abans, gràcies per cuidar del paisatge de la nostra terra. Vamos. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que ahir avançàvem que s'havia trobat un cadàver a la llera del riu Noguera Ribagorçana, el seu pas per Albesa, i que feia difícil, donat el seu estat de descomposició, determinar fins i tot si era un home o una dona. Doncs bé, les primeres anàlisis de l'autòpsia apunten que el cadàver que va ser trobat al costat del riu és d'un home adult que portava entre 6 mesos i un any semienterrat. Les circumstàncies en les quals va ser sepultat, amb la probable participació d'almenys dues persones, porten a pensar que es tracta d'un crim. Ara, els Mossos d'Esquadra tenen difícil la investigació perquè a hores d'ara no es té cap més pista. I acabem de saber que el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabater, ha afirmat que els pressupostos generals de l'Estat del 2022 són socials i de recuperació. I en la presentació dels comptes centrats en la demarcació de Tarragona, que s'ha fet avui divendres, ha posat el focus en la despesa social. Això vol dir que hi ha d'altres inversions que queden una mica apartades. D'infraestructures, per exemple, ha destacat la A27 i el túnel del Coll de l'Illa. Fins ara et podeu preguntar, i per què ara el Ricard m'està parlant de Tarragona? Doncs et parlo de Tarragona perquè pels lleidatans el Coll de l'Illa i el túnel del Coll de l'Illa crec que és vital. Doncs ja han avançat que de moment no estarà operatiu a l'any 2022. Ja havia de funcionar l'any passat, el 2020, crec, i es va atrasar el 2021. Aquest any ja ens van dir que, bueno, fins al 2022, i ara ja diuen que no estarà operatiu fins a finals del 2023. Finals del 2023. Per tant, és una mala notícia, com quasi bé totes les que tenen a veure amb aquesta obra, que de veritat, jo no sé abans com es feien els túnels, però és que avui en dia sembla que costi horrors. Horrors. Els túnels que hi ha a sota dels Alps per anar cap a Itàlia i cap, des d'Itàlia cap al nord, de veritat, els devien d'haver començat fa 1000 anys, perquè si no és impensable aquest endarreriment d'aquest túnel del Coll de l'Illa. Saps la quantitat d'accidents que ens estalviaríem per la zona de Vinaixa, de Montblanc? Sortim a Montblanc, oi? Si no vols fer el Coll de l'Illa, te'n vas per la zona de Montblanc. Doncs tu ara imagina't ja que estigués fet el túnel del Coll de l'Illa i connectés ja amb el peatge, que ja no és peatge, de Montblanc, i podem sortir de Lleida per la A2, per la AP2, que ara no és de pagament, a Montblanc sortir i seguir amb l'autovia A27 fins a Tarragona, o a enganxar allí l'autovia de la costa, autovia, i poder anar on vulguis, eh? Parlo de Salou, Cambrils, com principals destins de la gent de Lleida, anant per autovia i de manera segura. Doncs res, fins a final del 2023, no es preveu que això funcioni. Recorda que la 21a edició de Municipalia reunirà a Lleida 300 expositors i acollirà més de 40 activitats paral·leles, que l'ocupació dels hotels de la ciutat arriba al 100% en els dies del certamen i que tindrà lloc del 19 al 21 d'octubre, juntament també amb la fira, amb la 5a edició de la fira Inno Camping. A Lleida hi ha una 20ena de veïns han fundat la primera comunitat energètica i és de les primeres a nivell de Catalunya. El que volen és produir, emmagatzemar, consumir i fins i tot comercialitzar l'energia a través de l'autoconsum. Són de la Bordeta i això ha aixecat interès per part de veïns d'altres barris i d'altres municipis de Lleida, com per exemple veïns de Montoliu de Lleida. I ens avisen que el Nadal sembla lluny, però hi ha molta gent que comença a fer les compres de joguines ja amb temps, oi? Doncs ja ens avisen que comprar joguets serà molt més car aquest Nadal. La pujada de les matèries primeres i del transport, particularment des del sud-est asiàtic, han elevat els costos de fabricants fins a un 40%. Per tant, ja t'estan avisant que ja, quan vagis a buscar la joguina i vagis preus alts, doncs és per això. T'aviso perquè no facis mala cara. Va, que fem una pausa i parlarem tot seguit de les estrenes de cinema. De cinema, vaja, en general, amb la Laura González.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és divendres. Ara sí que és divendres. Quan comencem a parlar del divendres de cine, quan comencem a parlar de cinema, ara sí que podem dir que és divendres i, sobretot, quan l'escoltis amb ella, la que en sap de veritat de cine, la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Estem a les portes del cap de setmana, ja.
Sí, home, sí, divendres.
Amb la Laura és una tradició, només anava a dir ens veiem, és que ara ja ni ens veiem, però vaja, que només ens tractem quasi bé els divendres, i això està bé, eh? Hi ha persones sí. que només les tractes els dilluns i, no sé, t'entrenen igual d'una altra manera. Les persones amb les que tractes només uns divendres o els dissabtes, bueno, pues, és una altra història. Encara que diguem que tots els dies de la setmana són iguals, escolta, el cap de setmana té la seva gràcia, eh?
Bueno, hi ha gent que per tradició el cap de setmana té o ven al cine o mira alguna pel·lículeta a casa o el diumenge al migdia, saps? Allò de cine de tarde, no? De sí. domingo a la tarde. I és molt present el cinema en els moments d'oci i de desbarjo que tenim els caps de setmana, la veritat. Laura, això suposo que s'estrena els divendres.
Clar, 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 home. El cap de setmana és més fàcil d'anar a les sales del cine, que per cert, des d'avui crec que ja deixen de tenir límit d'aforament, per tant, amb mascareta, evidentment, i escolta, si esteu refredats, malalts, el que sigui, doncs no hi aneu, però que a veure si a poc a poc tornem a veure aquelles sales plenes i a gaudir del cinema.
Bueno, fa molts anys que no estan les sales plenes, això també t'ho he de dir.
Sí, bueno, les estrenes...
Que des d'Avatar, sí. o no sé...
Bueno, pues ara tornarà, no, Avatar, no sé quan.
Sí, però bueno, James Cameron... A veure què fa.
Tampoc? Li truco?
Sí, no, James Cameron, no, li tinc més apreci que a Ridley Scott. Bueno, no, els dos els tinc apreci, però James Cameron m'ha decebut menys vegades.
Vale, però...
Ho miro d'alguna manera.
Vale, però vull dir, no, el truco perquè entri ara no cal, eh? No res. Ja. Escolta, què has estat veient aquesta setmana?
Doncs mira, he vist una sèrie que es diu The White Lotus, El Loto Blanco, que va sobre un resort de luxe a Hawaii i de les diferents famílies que hi ha allí. És una comèdia negra, la veritat. És que m'ha agradat, és entretinguda. Després he acabat també la sèrie de Watchmen, de HBO, que ja sé que va tard, però bueno, jo l'he vist ara, que també està molt bé.
No té data, això, Laura? És a dir, mentre estigui a les plataformes, ho veus com pots?
Ja. Després també he acabat de veure What If, què passaria si, que és la sèrie aquella que proposa les diferents dimensions paral·leles de l'univers Marvel, no? Els diferents superherois.
I què tal?
Que ha estat un final una mica bluff.
És que s'han de saber acabar les coses, també.
Sí, a veure, el plantejament està bé, eh? El plantejament de que hi pugui haver universos paral·lels on els herois siguin d'una altra manera o el que sigui... Això està bé. Ara...
Han volgut estirar massa, potser.
Ha sigut una sèrie que no sabria catalogar-la en quina edat. ¿Vale? O sigui, massa complicat l'argument pels nens, massa infantil el guió pels adults. No sé si m'explico.
Bueno, però també són capítols relativament curts, per tant, és allò per veure una estoneta i apa.
Però qui la veu? Els adults que troben infantil o els infants que no tenen res?
A la gent, la gent que li han agradat... No, home, no, els adults, la gent que coneix els personatges, doncs mira, tinc ara mitja horeta, tres quarts, per veure a veure què passaria així. I ja està. Vaja, no ho sé.
I des del meu punt de vista, aquí està el fallo. I que és massa complicat pels nens i massa infantil pels adults.
Torna. Arriba la segona temporada de Another Life.
I tinc una bona notícia per tu, Ricard, que tu ets dels que no li agrada esperar cada setmana. L'han ficat ja sencera, directament.
Ah, l'han posat tota. Bueno, vale, sí, mare, tu aquest cap de setmana.
Sí, vaig començar a veure el primer capítol ahir, però em vaig a dormir, vaig fer un Ricard.
Vale.
I no m'he agradat el capítol.
Bueno, però comença just on ho van deixar?
Comença just on ho van deixar i van a saco. A saco, a saco, a saco, eh?
Vale, no, venga. O sigui, entenc que aquesta segona... Bueno, és d'hora per dir-ho, eh? Però potser és molt més d'acció... que no la primera temporada, ja veurem com va la història. Escolta, abans de parlar de la cartellera, que hi ha estrenes, després ens guardem dos minutets per fer les estrenes, com sempre, hi ha un festival, el Som Cinema d'aquest 2021, que està a punt, que comença ja.
Doncs sí, perquè la 12a edició del Som Cinema Visual Art, que és el Festival Audiovisual Català de Lleida, doncs projectarà des del dia 20 fins al 24 d'octubre una 60a de pel·lícules de ficció i documentals, així com faran presentacions i cineforums de les pel·lícules també, no? En total es presentaran 18 llargmetratges, 9 dels quals són de ficció, 6 són documentals i 3 en sessió especial. I després hi haurà també 47 curtmetratges, 13 dels quals seran en la secció oficial, 5 documentals i 11 seran del tercer concurs Som Secundària i 18 curts d'escoles de cinema. Vale? Doncs aquest festival, Som Cinema Visual Art, se celebrarà en diferents espais de la ciutat amb projeccions doncs, al Funàtic, a l'Auditori, al campus de Cap Pont de l'UdL, a Ilerna o al Cafè del Teatre, vale? Que són una mica doncs, els escenaris habituals d'aquest festival. Les entrades per a la inauguració del Som Cinema, que serà el pròxim 21 d'octubre a les 7 de la tarda, seran gratuïtes, però caldrà adquirir-les abans entrant en una plataforma que es diu Entràpolis, que està disponible des del web de la Paeria. Bueno, si voleu saber-ne més, doncs podeu, pues, com us dic, entrar. Jo, de totes maneres, us ho recordaré la setmana que ve, perquè estaran en pleno festival. El que passa és que, com que comence abans que tornem a fer programa, pues jo ja us ho avanço, ¿vale?
No, i, a més, s'ha de controlar l'aforament, per això us fan inscriure, però és gratuït, eh?
Clar, exacte. Sí, sí. I això és el que t'havia d'explicar abans de la cartellera, que la cartellera tampoc, ja veuràs que no és molt extensa, la veritat.
Sí, sis estrenes parlarem avui. Alguna per mi, així, per avançar?
Home, sí. Jo crec que hi ha una que et pot agradar, però és una comèdia...
Bueno, va.
Negra, una mica comèdia negra.
Vale, vale. Vinga, va, comencem amb les estrenes. Primera d'avui.
Doncs Venom Habrá Matanza, que és la segona part de la pel·lícula Venom del 2018, protagonitzada per un dels enemics de Spider-Man. Sabeu aquell que és com un Spider-Man negre amb els ulls malignes? Aquell és Venom, vale? I ara té el seu propi spin-off.
Ai.
Llavors, l'encarregat de donar vida amb aquest villano, que no és del tot dolent, és el Tom Hardy, i en aquesta segona part doncs, el dolent està caracteritzat per Woody Harrelson, a qui li han posat una inquietant perruca pel roja, molt rara. O sigui, Woody Harrelson ja fa anys que no té cabell, ja ens hem acostumat a veure'l així com a calvito interessante i tal, i li fiquen una perruca pel roja que molt inquietant. La veritat és que l'he vist al tràiler i m'ha fet una mica de yuyu.
Ah.
Vale? La trama tracta que el Woody Harrelson aquest doncs, és un condemnat al corredor de la mort. Llavors, l'Eddie Brock, que és el que porta a dintre el Venom, doncs va a veure'l, no? Llavors, l'altre, el convicte, li fa una mossegada, vale? I s'infecta del simbionte del Venom creant el seu propi. La crítica ha deixat la pel·lícula fatal, molt malament. I jo, la veritat, no hi poso molta fe, tot i que l'encarregat de dirigir doncs, aquesta nova pel·lícula, innecessària pel meu gust, és Andy Serkis, que és el que va fer l'actor que va fer de Gollum al Senyor dels Anillos i que després bueno, ha fet algunes cosetes com a director. A part, surt a moltes altres pel·lícules. També fa de Haddock a la de Tintín. A la de Tintín, que tots esperem que hi hagi una continuïtat, però una continuïtat que no arribi. Se morirà Spielberg i encara no hauran fet la pel·lícula.
Jo ara, espera, truco... Es comunique, no estava trucant a Spielberg. No, perquè ell va dir que feien les tres, feien una trilogia de Tintín, i que anirien estrenant, però que ja que s'hi posaven, feien les tres. Això fa, no sé, 10 anys, deu de fer? No sé, ara ho dic, a l'atzar. I jo, en aquest aspecte, estic molt decebut, perquè sóc seguidor i fan de Tintín, i em vaig il·lusionar, i veus com ens prenen el pèl? Parlant de falta de pèl.
No sé si fa 10 anys ja que la van treure, aquesta, El secret de l'unicornio, no?
O més, la pel·li és magistral, eh? O sigui,
sí,
és magistral.
I deu ser molt cara, també, t'ho dic.
Oh, clar, ja suposo, però això ja ho tenim que saber, sapigut, en fi.
Clar. Vinga, fica una música, doncs, que ens ficarem en l'ambientació.
Mira, exactament fa 10 anys. De lo de Tintín. És del 2011.
Sona a mi que els Nadals del 2011 s'ha
estrenat. Sisplau. Bueno, escolta, sí que ens han posat ara tàntrics. O...
No, tàntrics no, ens anem a la Xina amb aquesta música. I és que vinc a explicar-vos la nova pel·lícula del meu admirat director Zhang Yimou, vale? Que, bueno, ara a la cartellera ens arriba un dels títols que va produir l'any passat, però és que aquest any ha fet dues pel·lícules més, una de les quals està, ha estat estrenada a Sitges, saps? Ara al festival, que conclourà pues, avui, no, d'aquí dos dies, el dia 17. La pel·lícula nova de Zhang Yimou, com us dic, és una producció xinesa i es diu Un Segundo. Per a què situeu a Zhang Yimou dintre del vostre imaginari? Jo el tinc molt present perquè, bueno, pues perquè és un director que m'agrada, ¿vale? Però ens té acostumats a pel·lícules èpiques com La casa de les dagas voladores, Hero, La maldició de la flor dorada, Les flores de la guerra, on surt Christian Bale, o La gran muralla, amb Matt Damon, ¿vale? La música que sentim és de La casa de les dagas voladores, que va ser com la seva primera pel·lícula, bueno, no, tampoc, no, no la primera, però la que més fama li va donar, ¿vale? Llavors pues, he triat aquesta música, ¿vale? La pel·lícula es diu, la nova pel·lícula que tindrem en cartellera, es diu Un Segundo, i ens ofereix una oda al món del cine i a la revolució cultural xinesa, un cant a una època en plan com Giuseppe Tornatore va fer al Cinema Paradiso, ¿vale? La pel·lícula explica que un convicte és enviat a un camp de treball al desolat nord-est de la Xina durant la revolució cultural del país. Llavors, utilitzant el seu enginy amb l'única finalitat de veure a la seva filla, que ha estat filmada en una pel·lícula, aconsegueix escapar del camp de treball i fugir en direcció al cinema del poble més pròxim. Allí espera trobar doncs, aquest metratge de pel·lícula i quedar-se'l. No obstant això, en aquest lloc es creua amb una rodamont desesperada per aconseguir el mateix rodet de pel·lícula i que aconsegueix robar-lo. Curiosament, aquest enigmàtic objecte, el tros de pel·lícula on apareix la filla del convicte, no? Farà que tots dos, aquests dos personatges, el convicte i la Rodamont, per motius molt diferents, no? Que busquen aquest tros de pel·lícula, doncs farà que aquests dos personatges es facin amics, no? Com us dic, Zhang Yimou ens té acostumats a pel·lícules molt espectaculars, molt èpiques, i aquesta, en canvi, és un cant al cinema, no? A la història del cinema, a la Xina, que, sí, clar, sí, aquí sí. A Europa pues, ho tenim molt present, però, clar, a la Xina devia ser diferent, no? Llavors, bueno, jo crec que tothom que hagi treballat al cine abans de l'apagada analògica, que hagi treballat amb cinta, amb metratge, doncs hauria de veure aquesta pel·lícula, ni que sigui per nostàlgia.
Vaja.
Vale?
Vale, però aquesta, la meva aposta. Aquesta no és la meva, per això...
Aquesta no és la teva.
Bueno.
Tenim també una pel·lícula sueca, ¿vale? Que es diu Pleasure, placer. No desestimeu el cine suec, ¿vale? Per començar us dic això. Aquesta pel·lícula jo crec que acabarà sent de culte per la seva bellesa visual, l'explosió de colors i l'estètica. És un retrat del món de la pornografia fet amb bon gust i protagonitzant per gent mateixa de la indústria, gent real de la indústria. La directora, que és la Ninia Tyberg, debuta amb el seu primer llargmetratge, on també ha estat elogiada la interpretació de l'actriu principal, la Sofia Capel. Vale? Llavors, bueno, la trama explica com la jove Jessica deixa enrere la seva vida en un poble suec per anar-se'n a Los Angeles i convertir-se en la pròxima gran estrella del porno. El camí, tot i això, doncs, cap al seu objectiu serà més accidentat del que ella havia imaginat i agafarà alguns tocs de thriller a los Showgirls, que, per cert, Showgirls té una banda sonora increïble, que, si vols, la pots ficar, Ricard.
La de Showgirls, per cert, ha sigut una pel·lícula que va quedat, jo què sé.
No, Showgirls, en el seu moment...
Que sí,
van dir que, bueno, va ser bastant repudiada del món del cine, com sí, li passa a totes les pel·lícules de Verhoeven, i després reclamada pel fandom com a pel·lícula de culte.
Sí, però no està a cap plataforma. No està enlloc.
Ara no sé això, eh? No t'ho tinc clar, perquè jo diria que està Filmin, Ricard.
Ah,
Showgirls.
Bueno, va, mira, és Prince.
Sí.
Oh.
Aquesta cançó que
espera,
es diu...
Espera. B19. No, espera. Espera un moment, eh? Take off your clothes. B19. És un dels artistes, jo crec, més incompresos, de la història, el Prince. Amb tots els seus noms artístics, eh?
Bueno, per a incompresa, aquesta cançó, que es diu 319. 319. O sigui, llavors, els fans de Prince, que no serien molts, però alguns n'hi ha...
Que sí que n'hi ha, home.
Sempre han pensat que aquest número que significava, que parlava d'una habitació d'hotel, que era la paraula pai, que és pastís, però reflexada en un mirall, que sona com a Freak 19, que... 319, no? Freak 19. O que en finlandès, inclús se va dir que en finlandès volia dir tenir sexe amb els arbres.
Bueno, jo d'aquí et diré també que la gent està molt avorrida i té molt temps lliure. O sigui, és que, clar...
Jo aquí te llanzo la meva teoria, també. Aprofito el resultat que me dona la ràdio. I la meva teoria és que és el pes atòmic d'una molècula de monòxid de dinitrogen.
Ala, venga.
Perquè en aquell moment de la carrera de Prince, ell estava totalment paranoic amb el que els hi col·locaven monòxid de dinitrogen a les seves begudes, especialment els seus rivals de la Warner Bros., ¿vale? L'habitació a la qual fa referència constantment a la lletra de la cançó és el laboratori on suposadament es fabrica aquest material. I, com a curiositat cinematogràfica, aquesta cançó surt a la banda sonora de Showgirls i l'habitació on està hospitalitzada una de les protagonistes és la 319, que és el títol d'aquesta cançó.
No, no, què sembla, la curiositat? La teva teoria paranoica també no té desperdici, és per fer un llibre, eh?
No, clar, ves, cadascú.
Bueno, mira, gaudiu de la música, que escolta, després, la gràcia que tenim a Espanya és que no les entenem, la majoria, en anglès, i ja està, sonen bé, les cantem, però no sabem el que diem, i ja està. Si és que moltes vegades quan les tradueixes dius, ostres, no és tan bona com pensava. En fi.
Bueno.
Bueno, va, arriba la meva o no?
Arriba la teva,
venga.
Que és l'estrena Made in Spain de la setmana.
Vaya.
Vale, que es diu El buen patrón. Si la setmana passada us explicava de Madres paral·leles d'Almodóvar, doncs aquesta setmana també arriba amb un gran gegant del cine espanyol com és Fernando León de Aranoa, conegut per dirigir pel·lícules com Barrio, Princesas, Loving Pablo o Los lunes al sol. Vale? El buen patrón està protagonitzada per Javier Bardem i Manolo Solo i ens mostra com el Blanco, que fa el Javier Bardem, és un carismàtic propietari d'una empresa que fabrica balances industrials en una ciutat espanyola de províncies, vale? I que espera la imminent visita d'una comissió que decidirà el seu destí i l'obtenció d'un premi local a l'excel·lència empresarial.
Uh-huh.
Vale? Tot està perfecte per a la visita.
Bueno.
No obstant això, tot sembla conspirar contra ell. Treballant a contrarrellotge, el Blanco intenta resoldre els problemes dels seus empleats, creuant per això totes les línies imaginables, donant lloc a una inesperada i explosiva successió d'esdeveniments d'imprevisibles conseqüències. Què et sembla? Aquí, Javier Bardem, patint, que parlen caracteritzat així com un tio, com te diria, caspós.
Ja.
No sé.
Bueno, no sé, a veure. Hauré de trobar el dia.
Vale. No, ah, t'agradarà aquesta, te farà gràcia.
Vale.
Farà gràcia. Mira't el tràiler a veure què n'opines, però
vale,
jo crec
vale.
que et farà gràcia.
Vinga,
una pel·lícula, que aquesta era la que jo estava esperant, es va estrenar a principis de mes a la resta de cartelleres del país, però aquí encara no havia arribat. Però bueno, tenim poquetes sales i és una pel·lícula una mica d'un públic menor, ¿vale? Perquè es diu Medjugorje, no sé com se pronuncia aquest nom, la pel·lícula.
Vale.
Vale, és un documental sobre religió. Que, bueno, ja ho sabeu, que a mi el tema del cinema i la religió, pues a mi m'agrada, no? O sigui, com s'expressa la fe a través del cine i la fe que suposa, bueno, en fi, les meves reflexions, no?
Sí.
Llavors, el documental explica com l'any 2006 dos periodistes espanyols van ser enviats a investigar un suposat cas d'aparicions marianes en un desconegut lloc de Bòsnia i Herzegovina. El que suposaven que no donava per a molt més que per a un reportatge fotogràfic va suposar un canvi, un punt d'inflexió en les seves vides i en les de moltes altres persones que van conèixer aquell lloc. ¿Vale? Ells doncs, no van veure la Mare de Déu, però van tornar assegurant que una cosa inexplicable i de gran importància universal succeeix avui en dia a Medjugorje. ¿Vale? Jo crec que als llocs aquests on hi ha hagut un conflicte bèl·lic, on hi ha hagut molt patiment, és possible que hi hagi aparicions marianes. Jo crec que les aparicions de sants i d'àngels i de figures religioses apareixen sempre en llocs on per lo que ha pogut veure la societat d'aquell lloc, de violència o de passar mals moments, doncs se creen nous camins neuronals que ens permeten veure coses que d'altra manera no seríem capaços.
Bueno.
I aquí també hi ha teoria.
Com estàs avui, eh? Com estàs avui? Bueno, no, aviam, saps què passa?
És teòrica que pràctica.
Que no, que aquestes teories s'han de respectar totes, evidentment. Vinga, la darrera estrena.
A mi m'agrada llegir sobre psicologia i sobre la psicologia de la fe i tot això. Vull dir, a mi aquestes coses me gusten.
Ja veig.
Doncs bé, l'última pel·lícula que us explico avui és la pel·lícula d'animació de la setmana. Es diu Dos col·legues i la gran bèstia, i és una pel·lícula d'animació que ens arriba des de Noruega. És la seqüela de Dos col·legues al rescate. I bé, bueno, parlo dels altres personatges, dels dos col·legues, la vida dels quals, bueno, ells viuen en un túnel, ¿vale? I bueno, tenen una vida plena de cançons, torrades amb mermelada i bromes, però un dia arriba allí una conductora de tren amb una carta de desallotjament. Els túnels són per a trens i no per a persones, i tots han de sortir d'allí immediatament. L'expropiació vista des del punt de vista de l'animació, per veure-ho d'alguna manera. Doncs bé, no obstant això, els dos protagonistes, els dos col·legues, doncs tenen una idea. L'avi vindrà a salvar-los. L'avi és el llegendari pirata Capità Knudsen, ¿vale? I té una cama de pal i una temuda reputació. Però on està? Doncs bé, els dos col·legues s'embarcaran doncs, en una aventura salvatge per trobar amb aquest mariner i salvar la seva casa del túnel. Bueno. Vindria a ser el capità, que és com la pa, no? Una mica, el capità Knudsen, que va allà a manifestar-se i a reivindicar els drets d'ús del túnel, que no són per a trens, que són per a persones.
Però,
animació noruega.
Digue-ho. Sí, però animació per quina edat?
Escolar, bàsic, molt senzill.
Vale.
Si té el nen 7-8 anys, ja, potser ja no li agrada.
Vale, des d'aquí faig una crida, ara seré sensacionalista, si voleu, oportunista, però faig una crida a que la gent que tenim canalla per casa intentem que respectin les edats de visionats de la televisió en general, cinema, sèries o programes de televisió, que és que no sé quina pressa tenim a que els nens de 10, 11, 12, 13, 14 anys veguin ja coses amb catalogació de 16 o de 18 anys. O sigui, ja els hi arribarà, és que sembla que no hi hagi d'haver un demà. I això ho dic bueno, sobretot per la polèmica aquesta de lo del Juego del Calamar, que jo l'he vist i l'he acabat, està catalogada a Netflix com a partir de 16 anys, jo la posaria de 18, no sóc un carca, ni molt menys, però no hi ha cap pressa, és a dir, no fa falta que una nana o un nen de, o una noia o un noi de 16 anys veguin aquelles misèries humanes com a sèrie d'on et pot interessar, però no fa falta, no sé quina pressa tenim, i molt menys els de 10, 11, 12 anys. Per tant, potser els pares ens hi hauríem de posar una mica més força amb això, en lloc de que facin el que vulguin. No, sisplau. Ja són molt tolerables els marges d'edat que posen. Respectem-los, que no costa res. Insisteixo, no sé quina pressa tenim a que vegin totes aquestes coses abans d'hora. Crec jo.
Bueno, tu ets més conservador, jo penso que hi ha nens i nens, i hi ha nens més capacitats per entendre certes coses, i hi ha nens pues, que millor vetar-los-hi.
No, però per entendre-ho, n'hi trobaràs moltíssims. El problema és que les emocions potser no les tenen encara ben formades com per estar mirant això,
Vinga, això t'ho compro, perquè jo de emocions i tot això no...
Home, clar, per això ho dic. Bueno, va, dit això, Laura González, que passis bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Apa, directes cap a les dues de la tarda, ara hi ha la tertúlia de l'Espai Groc, on ja saps que parlem de moltes propostes del món dels espectacles, de cara al cap de setmana i el que queda de la setmana i el començament de la setmana vinent, que t'hem de donar agenda fins a divendres vinent, que te la tornem a refer. Com sempre, les prescriptores, que al final són les encarregades i les responsables de que això rulli, de que això funcioni, que són les que organitzen, programen i després venen aquí i ens ho expliquen. La directora de l'Auditori Municipal, l'Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Puri. També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Puri, ara no ho sé jo, però diria que la teva connexió té un delay. Un delay que en anglès vol dir un retard, diria jo.
Doncs no sé. Me desconnecto i em torno a connectar.
Vinga, va. Ja sabeu que això funciona així, a la informàtica. Desconnectem i tornem a connectar. No, perquè després hem de fer una entrevista. Sí, sí, mentre te desconnectes, Puri, dic perquè ara hem de fer una entrevista i ja sabeu que quan hi ha aquests retards, llavors les preguntes i les respostes són complicades. Bé, són aquests peatges que hem de passar per a través de les noves tecnologies, però per gaudir de la veu de, en aquest cas, de l'Espai Groc, de les nostres prescriptores. Per cert, Maribel, mentre recuperem a la Puri, contenta, suposo, perquè a partir d'avui no sé com us afecta a vosaltres el tema aquest ja dels límits dels aforaments que tendeix a desaparèixer ja.
Sí, sí, així és. A partir d'avui, doncs, les nostres activitats passen a tenir el 100% de l'aforament, no? I ara estem fent aquesta lluita contra el rellotge en el sentit, doncs, d'adequar, doncs, tots els espais i tornar, doncs, als escenaris abans, doncs, d'aquesta pandèmia.
Clar.
Sí, sí. Estem esmerçant en esforços en fer que totes aquestes activitats, en arranjar, doncs, tota aquesta qüestió relativa, doncs, als aforaments dels diversos espais en els quals es duen a terme les activitats a Caixa Fòrum Lleida.
Puri, estàvem parlant de que no sé com us afecta a vosaltres també el tema dels aixecaments, dels límits d'aforament, el tema de l'auditori, Puri.
Doncs res, al 100%.
Al 100%, també?
Posem. Sí, sí, sí. El tema és que tothom haurà de venir amb mascareta, s'hauran de seguir totes les indicacions de les persones en els accessos, en les sortides, els itineraris. I bé, potser el que ens queda per concretar és que el que passa dalt a l'escenari, no? Les distàncies entre els músics.
Ah, clar.
Que no solament el públic, sinó que també són totes les persones que treballen, no? I això no ens acaba de quedar clar, però hem demanat un aclariment. Bueno. Sí, sí.
Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Bon dia, què tal?
Hola, què tal? Molt bon dia.
No, estàvem parlant d'aquest aixecament del límit d'aforament. No sé si a la Biblioteca Pública de Lleida també us afecta.
Sí, sí, sí. Nosaltres també estem pendents de que ens acabin d'arribar les darreres instruccions del Pla Sectorial de Cultura, perquè teníem un pla específic per biblioteques i ara hem de saber exactament a veure com queda el tema. Sembla que tot apunta a que es reduirà tot el tema de distàncies de seguretat i que el que s'haurà de garantir és una bona ventilació i mascareta durant tota l'activitat. Però bé, estem també una mica el que explicava la Puri, una mica pendents encara que ens acabin de concretar com quedarà el tema.
Clar, és que els titulars són molt fàcils de fer, però després a cada activitat, a cada lloc, doncs hi ha aquestes cosetes que només ho coneixen els que treballen dins. Puri Terrado, escolta, avui està amb nosaltres el Xavier Puig, que és director del Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida.
Doncs sí, està aquí perquè tenim amb ells un concert aquest dissabte.
Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, mira, si vols, igual que hi va haver actuacions d'aquelles que són, ui, vam ser els primers que vam haver de cancel·lar quan va arribar la pandèmia, vosaltres sereu els primers que tornareu a actuar amb aixecament del límit d'aforament.
Sí, sí, la veritat és que contents perquè, sobretot, diguem-ne, perquè això demostra que les coses van millorant i és un bon símptoma de cara al futur i d'anar perdent aquesta incertesa en la que hem viscut sí. Durant aquests dos anys.
Home, la veritat és que ja ho sé que seguim en pandèmia i que s'ha de seguir duent la mascareta i vigilar, sobretot, però tots aquests passos, Puri, la veritat és que, mira, sí que ajuden a allò de... Jo ja ho sé que allò de la nova normalitat i la vella i la intermitja, m'és igual, però una normalitat, tot ajuda, eh?
Doncs sí, però sobretot a mi m'agradaria insistir en que malgrat no calgui la distància que abans estava establerta, sí que mantindrem totes les mesures, no? I en aquest sentit, les persones que no tinguin por de dir, ostres, és que ara això s'ha acabat, ara anirem allí, ens barrejarem i... No, tindrem cura, tenim neteja de mans, tenim que s'ha d'anar amb mascareta, o sigui, hi ha unes neteges molt, molt concretes, no? I, per tant, que tothom estigui tranquil de que quan vingui a l'auditori o en qualsevol dels equipaments que tenim a Lleida, doncs tindrem realment totes les garanties.
Clar. Explica'm què heu preparat.
Home, jo penso que si tenim el Javi, penso que és ell el que ens ho explicarà millor.
Doncs sí, nosaltres hem preparat un concert que de fet l'havíem aplaçat per la pandèmia i que és, curiosament, un monogràfic. Jo crec que hi ha pocs compositors aquí als quals puguem dedicar un monogràfic i si n'hi ha algun, jo crec que aquest és el cas de l'Aude Rinovart, que és un músic polifacètic, que el tindrem a l'escenari tocant el piano i que interpretem doncs, música seva molt variada, des d'un Tedeum, una obra d'envergadura, una obra sacra per piano, orgue i percussió i doble cor, fins als seus famosos musicals, des del musical Gaudí fins a Maricel i passant per Escaramuix. O sigui que jo crec que és un nom tan versàtil al qual li podem dedicar un monogràfic i en el qual tothom s'ho passarà bé. I per això contem, doncs, com dèiem, el compositor com a pianista i per aquest doble cor que tenim, per aquesta obra doble cor, doncs, contem també amb la Polifònica de Puig-reig, amb els quals doncs, interpretarem juntament amb el cor de cambra de l'auditori aquest Tedeum i aquests musicals, amb dos solistes de luxe, com són la Mireia Dols de soprano i el Roger Padullés de tenor.
Ah, no sé si... Xavier?
Hola?
Ah, Xavier, perdó, que t'havíem perdut un moment.
Ah.
Sí.
No ho sentit?
Sí. Puri. Recomanable, eh?
Home, jo penso que és un concert molt desitjat perquè l'hem hagut d'anar ajornant
sí.
I, per tant, hi ha molts seguidors de l'Albert Guinovart, no? Tots sabem les seves músiques, les hem escoltat a les novel·les, a la televisió, a tot arreu, no? Per tant, us encoratgem perquè encara tenim entrades i amb l'aforament al 100%, doncs encara més.
Clar.
A que vingueu i passareu una estona de veritat molt maca.
Us dono a la web latemporadalleida.cat, latemporadalleida.cat, tot junt, i allí aneu a la programació, a l'agenda i a la data de... Això és demà, eh?
Ho tingueu... Això és demà.
Sí, ho tinc sí, a veure sí. Aquí. Sí, perdó. I allí ja teniu el botonet per comprar les entrades, eh?
Mm-hmm.
Sí, sí. La veritat és que, com deia la Puri, Xavier, clar, vosaltres clar, heu hagut d'anar aplaçant aquest concert, suposo que amb ganes ara ja de pujar a l'escenari, eh?
Sí, amb moltes ganes. Pensem que serem, doncs, probablement una vuitantena de persones a l'escenari. I doncs això doncs, ens posava, diguem-ne, en aquests límits, a part de, doncs, que els cors també han patit molt, moltes restriccions, sí. Diguem-ne, durant tot aquest temps, a l'hora d'assejar, dels desplaçaments, i per tant, doncs sí, jo crec que en tenim encara més ganes perquè l'hem hagut de plaçar dos cops i per tant estem segurs que la gent s'ho passarà bé perquè hi ha moltes músiques conegudes de l'Albert Guinovart, però també perquè descobriran doncs bona música d'aquest compositor, que va més enllà doncs d'aquestes músiques de pel·lícules i de musicals.
Ja suposo que no, però o sigui, evidentment no es canta amb mascareta, eh?
Sí, nosaltres hem de seguir cantant amb mascareta.
Ah, canteu amb mascareta, val.
Sí, de moment aquesta restricció no ens l'han tret ni al públic ni als cantants.
Uh-huh.
A veure, en el fons el Procicat ha estat bastant flexible, però després hi ha una mica el que deia la por, no? Que el que ens fa por és que quedi la por, justament.
Sí.
Que quedi la por i que, per tant, tothom estigui tranquil, tothom canti amb seguretat. I, per tant, els cors seguim cantant, de moment, amb mascareta, però, en canvi, sí que hem relativitzat doncs, el tema de les distàncies, que a vegades seria impossible doncs, posar-nos en segons quins escenaris, perquè 70 persones a un metre i mig,
clar,
és evident que no hi cabíem. I per tant, doncs, seguim cantant amb mascareta, esperem que també algun dia ens la puguem treure, però podem estar més junts, ens podem escoltar millor i, sobretot, podem cabre a molts auditoris del país.
Bueno, és perdre la por. És veritat, això que apuntava la Puri, i no hi havia caigut, però és veritat, ara pensant-ho. A l'auditori, per cert, les dues primeres files ja les heu reservat.
Bloquejat, vaja. Sí.
Vull dir, perquè la gent diu, escolta, és que hi ha 80 veus aquí que canten de cara a mi, a veure si... Bueno, tranquils, que serà a partir de la tercera fila. Per tant,
sí.
Bueno, els tindreu una mica més lluny, però vull dir que no tinguem aquesta por. La ventilació a l'auditori és excel·lent i el sostre és altíssim, amb el qual, vaja, vull dir, l'intercanvi d'aire és constant, eh?
Sí, nosaltres al seu moment vam adaptar les màxim... O sigui, com si fóssim una sala de més de 1.000 persones. Aha. En quant a la ventilació.
Molt bé, doncs hem parlat avui amb el Xavier Puig. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per la paciència i esperar fins una data que poguéssiu posar a l'escenari i fer aquest espectacle, que això serà ja demà mateix. Que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bé, que som divendres, portes del cap de setmana, això és el que diu la cançó. Menys de 10 minuts i arribem a les 2 de la tarda. Anem a conèixer el que ens han preparat al CaixaForum, Maribel. Sí.
Nosaltres, doncs, al CaixaForum continuem amb la magnífica exposició Art i Mite, que verdaderament és una gran oportunitat per la ciutat de Lleida, aquesta magnífica exposició que aplega 43 obres del Museu del Prado, no? I bé, recordar que estem oberts cada dia de la setmana, a excepció doncs, dels diumenges a la tarda, i que cada dissabte, puntualment, a 6:45, tenim programada per al públic general una visita comentada. A més, en els divendres, els dissabtes i els diumenges, el públic que visiti l'exposició podrà trobar-se en sala a l'educador, un educador en el qual doncs, podrà contrastar doncs, tots aquells dubtes, aquelles qüestions que li susciti la visita a l'exposició. Però si em permets, i entrant ja dintre de cara doncs, a la setmana, i concretament doncs, demà estrenem la temporada d'activitats familiars de CaixaForum Lleida, millor dit dels espectacles familiars.
Sí.
I sí que m'agradaria parlar que demà a les 6 de la tarda tenim un gran espectacle familiar adreçat als nens i nenes de 0 a 2 anys i a les seves famílies. Per tant, és una proposta nova de CaixaForum Lleida, una proposta arriscada, i amb aquest espectacle Sons volem crear doncs, una experiència sensorial per als nadons, amb un format on la proximitat farà doncs, d'aquesta activitat la farà molt especial, molt propera i molt màgica, no? Acompanyada d'un doncs, repertori musical que significarà doncs, un recorregut pels clàssics, no? Per Debussy, Bach, Satie
i un llarg, etc. És un espectacle que, com deia, doncs fem demà a les 6 de la tarda i que el proper diumenge 24 d'octubre repetirem a les 12 del migdia.
De totes maneres, Maribel, ja saps que t'anirà bé. Si no, li preguntem a l'Antònia com funcionen les activitats adreçades a famílies amb nadons de 0 a 2 anys. Antònia...
Amb nadons de 0 a 2 anys i de 3 a 8, perquè nosaltres la setmana passada vam obrir les inscripcions amb una hora del conte pel dia 19, la vam obrir a les 9 del matí i a les 12 teníem les places exaurides.
Per tant...
O sigui, hi ha moltes ganes, realment.
No va Déu, caixaforum.org/Lleida, perquè si us ha interessat, i la veritat és que per despedir la pandèmia, per entendre, doncs, escolta, si tenim un nadó petit, perquè de 0 a 2 anys vol dir que o va néixer si justet abans o durant, per entendre'ns, perquè portem més d'un any i mig amb la història aquesta, doncs aquí teniu una activitat per dir, escolta, fora, ja escombrem la pandèmia. Però ara les places són limitades, per tant, caixaforum.org/Lleida.
Sí, literalment és així, no? I és això el que volia comentar. Encara ens queden algunes localitats per vendre, però si hi ha algun oient que està interessat doncs, en venir demà o venir el diumenge 24, realment doncs, que s'afanyi doncs, a la nostra web i compri doncs, les entrades que necessiti. Sí.
Alguna cosa més, Maribel?
Sí, una cosa, si em permets, per donar pas també doncs, a l'Antònia, un programa que comencem també la setmana que ve i que durem a terme tots durant 3 dimarts consecutius. És el programa que nosaltres anomenem Audicions Íntimes. En aquesta ocasió tenim un convidat d'excepció, que és Xavier Chavarría, que és musicòleg, periodista i crític musical, el qual cada dimarts... convida amb una formació musical en la qual doncs, els intèrprets comparteixen amb el públic la seva vivència personal de la música, les seves intimitats en la interpretació. No? I aquest dimarts, dia 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, tindrem el Quartet Gerard juntament amb Xavier Chavarría.
Molt bé. Gràcies, Maribel. Antònia Capdevila, a la Biblioteca Pública. Estic llegint que teniu un altre taller de la biblioteca al teu mòbil, per ensenyar a la gent que escolta, que a vegades, que és molt maco anar a la biblioteca, de veritat, no em malentengueu, però a vegades hi ha algun tràmit que dius, pues, ho pots fer al mòbil i no saps com fer-ho, doncs hi ha un taller per aprendre.
Sí. No, i a més és que val molt la pena, perquè és el que dius tu, hi ha tràmits com renovar un document o algun altre tipus de gestió que la pots fer en línia sense cap problema, i després, sobretot, aprendre a utilitzar la plataforma digital a BiblioCat, que et dona accés a tot de documents en format digital, que també és molt interessant. I llavors fem aquests tallers, no cal inscripció prèvia, és dimarts i dijous de 4 a 5 de la tarda a la segona planta, a l'aula de formació, i bueno, els fem una mica a demanda, si hi ha 2 persones, 3 persones, i la persona que fa el curs s'adapta una mica a les consultes i a les peticions que pugui tindre la persona que ve amb el seu mòbil i l'ajuda a posar-lo en marxa.
És ideal, de veritat, que això és un luxe, que tinguis una persona amb tu, guiant-te amb tot el procés, perfecte.
Bueno, més que res, perquè a vegades pots tenir dubtes que una altra persona no els compartirà. Clar. I d'aquesta manera, bueno, és veure en concret, ajuda també a baixar-te el carnet de la biblioteca al mòbil. Bueno, són unes quantes coses pràctiques, són un taller de màxim mitja horeta i penso que ajuda, bueno, que són un bon suport.
I tant que sí. Què més, Antònia?
Mira, jo dir-vos també us recomano el dilluns a la tarda, a les 7 de la tarda, tenim l'espectacle literari Papers en un calaix. És un espectacle que és una adaptació d'un espectacle que va fer l'Ajuntament de Lleida l'any 2014 i és al voltant de la figura de l'escriptora Concepció Maluquer. Concepció Maluquer va ser una escriptora pallaresa que va tenir una obra molt potent, però com malauradament passa amb moltes escriptores, va passar bastant desapercebuda. Mm. Per què hem fet aquest espectacle aquest dilluns? Doncs perquè el dilluns 18 d'octubre, per 6 anys consecutiu, les biblioteques celebrem el Dia de les Escriptores.
Ah.
És una iniciativa que pues això, va sorgir fa 6 anys i cada any nosaltres intentem fer algun espectacle o alguna activitat que ens ajudin a visibilitzar la figura figura de les dones escriptores. I bé, aquest any us recomanem aquest espectacle, pensem que és molt interessant i que, a més, és l'oportunitat de conèixer una dona escriptora i, a més, del Pallars.
Molt bé, molt bé. O sigui, cada 18 d'octubre ho feu, a les biblioteques, bé, això, eh?
El dilluns, en el nostre cas, el dilluns que queda més proper, el 18 d'octubre.
Ah, vale, vale.
Més o menys, perquè a vegades, segons quin dia de la setmana cau, però la millor és un dia que tenim activitats infantils, i nosaltres intentem que sigui el dilluns que cau més proper el 18 d'octubre.
Doncs és una bona manera. Que, a més, ja sabeu que hi ha dones a la història que han fet grans llibres i que a sobre els van haver de signar amb un nom d'home.
Aquest no va ser el cas, però sí que va passar molt desapercebuda. Bueno, creiem que era una bona manera de reivindicar-la. I després també dir que tenim obertes les inscripcions amb un taller de lettering, l'art de dibuixar versos, a càrrec de Núria Rossell, de l'artista Núria Rossell. És un taller al voltant de la figura de Felícia Fuster, que també va ser una periodista i artista, i escriptora, poeta, que aquest any serà fet l'any literari per part de la Generalitat, l'any Felícia Fuster. I nosaltres, a part de tenir una exposició que parla d'en ella, hem organitzat aquest taller. És un taller de petit format, només per 14-15 persones, però jo crec que les persones que assisteixin disfrutaran molt.
Molt bé. Doncs, Antònia Capdevila, Maribel Tos i Puri Terrado, escolta, que tingueu bon cap de setmana. No us refredeu com jo, eh? Aneu en compte. Ens escoltem la setmana vinent.
Molt bé,
bon
gràcies.
Cap de setmana a tots.
Adéu. Adéu.
Doncs apa, ja directes a les dues. Escolta, que tinguis bon cap de setmana, gaudeix tant com puguis, tenint en ment que seguim en pandèmia, mascareta a tot arreu, això sí, distància de seguretat, llocs tancats que estiguin ventilats, ens asseiem al costat de la finestra si cal, però anem a gaudir una mica més, amb cura, això sí. I no et refredis, que és que els refredats també segueixen existint. Soc el Ricard Álvarez, segueixes ben informat en companyia de la cadena COPE i tornem dilluns vinent a les 12:20. Fins llavors, cuida't. Una abraçada.
This Saturday, Sunday, what?